Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sí que ho hem parlat moltes vegades, de moltes maneres, de moltes formes. En aquest programa ho hem abordat de diferents motius, però és que és una qüestió que és com la crisi econòmica. Sempre hi ha una crisi de la que parlar. Doncs això és exactament igual. Tenim un... No sé si dir un problema... Sí, quan hi ha una obsessió hi ha un problema, això està clar, no? En tots els aspectes de la vida. Torno a les xarxes socials i torno a la dictadura, i igual és una bona paraula, la dictadura dels likes. Aquesta obsessió, sobretot dels adolescents, també d'adults, però sobretot enfocat als adolescents, de pujar aquests continguts a la xarxa, continguts els que siguin, moltes vegades molt extrems i perillosos, amb l'objectiu d'obtenir un reconeixement o uns likes. Parlem d'aquesta obsessió en adolescents i en tots, parlem d'aquesta situació i l'analitzem amb la professora del grau en psicologia de la Universitat Abat Oliba Ceu, la Salut Porres. Salut, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Comencem parlant, per què els joves tenen, per què hi ha aquesta obsessió? No tots, però molts tenen aquesta obsessió d'obtenir aquest feedback, aquesta dictadura dels likes.
Sí, doncs bueno, per diverses raons, no? Per entendre-ho, cal que entenem com és el cervell dels adolescents.
Uh-huh.
Els adolescents estan en un moment del desenvolupament cerebral molt especial. Vull dir, és molt més sensible el cervell d'un adolescent als 14-15 que el cervell d'un nen dels 10, per exemple. És un moment especial. I què passa en aquest moment especial? Doncs que el cervell està molt més predisposat per buscar emocions fortes, situacions de risc, situacions que puguin aportar una emoció extrema, no? Som com buscadors de sensacions en l'adolescència. Sí. Això els predisposa a que facin més conductes de risc a tots els nivells, i una d'elles és aquesta, no? De fer coses extremes per buscar likes amb qualsevol preu. Hi ha una altra raó, que és la necessitat d'aprovació típica dels adolescents, no? Que és més intensa en aquesta època de la vida que en d'altres èpoques.
Clar, aquí, això és el que t'anava a dir, clar, entenc lo de la necessitat d'aquestes emocions, aquesta necessitat d'experiències, però clar, per altra banda és el que tu dius, no? Aquesta mena de búsqueda, de recerca immediata de la reconeixement dels demés, no? A través dels likes. És com una mena de dictadura, tot això.
Sí, sí, és una dictadura, sobretot en els adolescents que tenen alguna dificultat de base en quant a problemes d'autoestima, o problemes amb les habilitats socials. Si hi ha alguna carència en aquest nivell,
sí,
Són molt més tendents a fer aquestes coses.
Ostres, quan veiem aquestes, hi ha actuacions de risc, fins i tot nenes, o nens, clar, indiferentment, que han acabat morint, no?, per aquest tipus de qüestions, ingerir lleixiu, per exemple, que això ja no és qüestió de sigui una emoció forta, és que dius, però com se't passa pel cap una cosa així?
Perquè tenen un viatge mental, els adolescents, i és en minimitzar els riscos. Hi ha el pensament màgic una mica de que a mi no em passarà res.
D'acord.
No? I hi ha una mica això, no? I bueno, s'ha vist que de fet l'ús de les xarxes socials, a més d'aquestes conductes de risc, està associada amb més problemes d'imatge corporal, per exemple, en adolescents que tenen aquest punt feble, no?
Aquest punt seria... sembla, no sé si afectaria més a noies en aquest cas.
Bueno, amb noies en quant als temes d'anorèxia, bulímia, però també s'ha observat amb els nois una tendència, una associació amb més risc d'ortorèxia, que és tot aquest afany també per tenir un cos perfecte.
D'acord.
En quant a la musculació, etcètera, no? Vull dir, la investigació està demostrant que hi ha una associació, encara feble, no es pot demostrar que sigui una associació forta, entre un mal ús de les xarxes basades en imatge i problemes de salut mental en persones que siguin vulnerables. També no en tothom, eh? O sigui, tampoc podem dir que les xarxes siguin tòxiques. Hi ha persones que els tiren bé.
No, insisteixo, quan parlem d'aquests temes, la intenció no és demonitzar res, sí. Ni molt menys, eh? Tota la tecnologia és bona o dolenta en funció de la seva utilització, sí. I també de cada persona. Això no va aquí pel cas. Però clar, per exemple, en aquest cas de la imatge, també podrien, en el seu temps, abans de les xarxes socials, es culpabilitzava a la publicitat, no?, d'aquella dona perfecta que sortia als anuncis i que també provocava doncs, aquest tipus de reaccions, igual que els homes, és quasi el mateix. Vull dir que és una mena el substitut de la publicitat en aquest cas.
Sí, però molt més potent.
No, sí.
Molt més potent, perquè clar, aquí entren en joc els algoritmes de les cookies que estan treballant per seleccionar aquelles coses que més ens agraden, que al final són aquelles coses que més temptació ens activen. Per tant, les persones vulnerables estan cada vegada més exposades a les seves pitjors tentacions.
La temptació s'ha fet intel·ligent.
Exacte. I molt més eficient.
Sí.
Llavors, això posa en una situació de vulnerabilitat psicològica a persones que no tinguin prou fortalesa a aquest nivell.
Llavors, Salut, davant de tot això, com hem de reaccionar? Com ens podem intentar protegir o minimitzar? Sé que és difícil perquè cada persona i cada adolescent és un món, no? I reacciona de maneres diferents. Però hi ha alguna base per intentar, ostres, no diré controlar perquè això és difícil d'erradicar, no? Però per actuar?
Sí, i tant que sí. Jo penso que una idea bàsica de sentit comú és vigilar l'autoregulació de l'ús que es fa de les xarxes. O sigui, jo recomano molt als meus pacients que facin una mena de registre o tinguin l'hàbit de mirar els ajusts de benestar digital quantes hores al dia passo connectat a Instagram, per exemple. I quan els joves veuen i prenen consciència de que, ostres, és que he estat connectada 6 hores, 8 hores, doncs una mica en prendre consciència es motiven a regular això.
Clar.
Per exemple, no? L'autoregulació de les hores d'ús vigilant aquest registre que el nostre telèfon mòbil té. Altres coses que es poden fer és ajudar els adolescents a desenvolupar una sana visió crítica cap als continguts en general. Vull dir, no s'han de creure tot el que està penjat. En la mesura que poden agafar certa distància amb els continguts i desenvolupar aquesta visió crítica, també es poden fer una mica més impermeables aquestes influències. Per una altra banda, jo veig que és molt necessària fer una psicoeducació a les escoles i tant als pares com als joves, no? Als adolescents, l'etapa de l'ESO és molt delicada, per tal de donar orientacions i pautes de com gestionar l'ús d'internet dels fills, no?
És que en el fons estem parlant, no sé, ara és un pensament que alguna vegada se'm passa pel cap, que igual quan parlem de sociabilitzar, ens referim moltes vegades a sociabilitzar en conjunt, cara a cara, en carn i os, quan possiblement també hauríem d'incloure les xarxes socials per entrar dins d'aquest tipus d'educació, perquè també és sociabilitzar, no? Seria això?
Sí, bueno, sociabilitzar és un altre nivell de socialització, però que sabem que avui dia entre els adolescents, sobretot, ha agafat una importància tremenda, no? O sigui, avui dia gairebé cap adolescent contempla la possibilitat de relacionar-se sense xarxes socials. Per tant, s'ha d'incloure com a dimensió social. És clar que sí. Ara bé, dintre d'aquestes orientacions o psicoeducació que s'ha de donar a les famílies, cal diversificar. Vull dir, transmetre la idea que les xarxes socials són una eina, no és el fi, ni l'únic camí, és una eina, no? I després una darrera recomanació que jo faig servir molt a la consulta en quant a les persones que estan ja danyades en quant a la seva autoestima és parlar-los d'una metàfora que m'agrada molt i és de les accions en borsa, no?
Sí.
Si explico que la nostra autoestima, el nostre ésser, no és com una acció en borsa, que està sotmesa a l'oferta i la demanda. Si tinc més likes, valc més. Si no tinc likes, val menys, no? Els remarco molt que l'ésser humà no és una acció en borsa. El ser humà val el que val, perquè és un ésser humà. I aquest valor és inamovible, independentment dels likes que tingui o deixi de tenir. per tal d'arrelar el concepte d'autoestima a algú que no depengui d'un altre, perquè llavors estan venuts.
Ostres, és una molt bona metàfora, una molt bona comparació, eh? Clar, tu sí. Com a adults dius, pues no sé si... Però en la ment d'un adolescent suposo que això cala i li fa veure.
Sí. Llavors, bueno, jo penso que es poden fer moltes coses, també des del món de la investigació, des del món de la política i la regulació de dades i de la privacitat, però tot això se'ns escapa als psicòlegs i té a veure més amb l'evolució de la nostra societat, no? De veure com fan servir totes aquestes eines.
Sí, doncs Salut Porres, professora del grau en psicologia de la Universitat Abat Olivaceu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes recomanacions.
Gràcies a vosaltres, bon dia.